a Ràdio Maricel, a cel obert. Mai és una qüestió fàcil això d'abordar la convivència veïnal o aquest difícil equilibri entre el lleure i entre el descans veïnal. En una població com Sitges, en què, saben tots vostès, el fet turístic ens condiciona moltes altres coses, ens beneficia moltes altres, però en aquest cas, en més d'una ocasió i al llarg d'aquesta legislatura, és evident que les qüestions de la convivència veïnal han estat sobre la taula. Doncs bé, avui em ve una de potent, tan potent que en el darrer ple municipal una de les intervinents, la Mercè Fernández, va apel·lar al fet que feia més o menys a la vora de, si no recordo malament, uns 6 anys que la plataforma està darrere d'intentar resoldre aquesta qüestió. Mercè, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
A la vora de 6 anys fa que dura aquesta història?
A la vora de 6 anys i hi ha gent que encara una mica més. El que passa que degut a... Bueno, aquesta proliferació hem decidit de constituir la plataforma, però vull rectificar una mica el nom.
Vinga, el que faci falta.
Més que res per matitzar
el que cregueu,
de dir.
Mercè.
Nosaltres ens denominem plataforma d'afectats per la contaminació acústica dels carrers Bonaire i Joan Tarrida.
D'acord, ens aturem aquí de moment. Saludem a la Marisa Vázquez. Marisa, bon dia.
Hola, bon dia.
La Marisa forma part de la plataforma.
Sí, sí.
És veïna també d'aquests carrers.
Bueno,
habitual.
Més o menys habitual.
Més sí. O menys habitual.
Més o menys habitual.
Saludem a l'Uri Prins. Uri, bon dia, bona hora.
Hola, bona tia.
L'Uri també és veïna d'aquests carrers.
Sí, vivo aquí hace 3 anys, però vengo ja hace más que 10 anys.
O
sea, he visto los veranos y conozco.
¿Y vino pensando en algo que después no es lo que ha visto? ¿Vino atraída por algo que después no es lo que ha visto en la vida cotidiana?
No, habla del pueblo.
Es que solamente lo que veo es que en los últimos años, bueno, pues la degradación de Sitges, la imatge, la imagen, ha caído mucho.
De acuerdo. L'Uri també forma part de la plataforma. Sí. Saludem a l'Eduard Soler. Eduard, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Eduard no és veí habitual del carrer, però suposo que coneixedor també d'aquesta circumstància.
Sí, sóc coneixedor.
Sou coneixedor. Sí. Us heu ficat a la plataforma per què, Eduard?
Bueno, jo sóc administrador de finques, porto diverses finques al carrer i una mica, pues, parlant amb diversos veïns, pues, bueno, m'he afegit aquí i portar una mica ajuda, portar el control i els números i el tema aquest.
Una pregunta d'aquestes de peu de carrer. És cert que s'està devaluant el preu dels pisos al carrer Bonaire? Que està baixant el preu?
No puc certificar, però que si és difícil vendre.
És difícil vendre.
Amb la fama que està agafant.
D'acord, senteixen la Uri, la Marisa, Mercè. Saludem en Raül López. Raül, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En Raül també és membre de la plataforma i viu al carrer Bonaire.
Jo fa 2 anys que viu al carrer Bonaire.
2 anys que viu al carrer Bonaire. I com es viu al carrer Bonaire?
Doncs jo he viscut a Sitges tota la vida, sóc d'aquí. Abans vivia al carrer Verge del Pilar, sobre la via del tren, i no n'era gens conscient de la problemàtica que hi havia. Jo n'era conscient de, doncs, quan era bastant més jove, que circulàvem, diguem-ho així, pel 1er de maig, pel 2 de maig, que li hem dit sempre,
sí.
Però no era gens conscient de la problemàtica que hi ha i de la degradació que actualment hi està havent. Per això hem decidit afegir-nos a la plataforma.
D'acord. Va pensar en Raül en el carrer Bonaire per alguna cosa en especial?
Va ser un tema familiar.
D'acord.
Vam anar per allà, però no era gens conscient del que hi ha.
Ara tornaria al carrer Verge del Pilar?
Tranquil·lament.
Tranquil·lament?
Sí.
Vaja, que sobre la via s'està més bé del que molts poden pensar, eh?
És barri.
I és barri.
És barri com a tal.
Sí. És barri.
És algo que realment trobo a faltar.
D'acord.
Sí, està molt bé.
Un ser enyor ja aquí. Tornem a la Mercè. Intentem fer una cronologia dels fets des del principi. La plataforma neix perquè, bàsicament, i reunim-vos uns quants dels veïns i pensant que heu de fer alguna cosa?
Sí, aviam. Jo, si tingués que posar un títol a tot el que vull explicar, un titularia sadisme econòmic.
Sadisme econòmic?
Econòmic.
Mercè, hem avançat aquí fins a arribar a una conclusió.
Vale. Amb això...
Sadisme econòmic.
Sadisme, hi ha un sadisme econòmic. Això és així. Aleshores, degut a aquest sadisme econòmic, em refereixo, que hi ha l'absoluta inoperància de l'Ajuntament i de la policia local és, per la teva pregunta, el que hem decidit de constituir-nos en una plataforma per intentar defensar els nostres drets i, bueno, pues ser combativa i resolutiva, és el que volem.
D'acord, interpretaríem això del sadisme econòmic com...
Jo t'ho explico.
Sí, sí, però interpretaríem en el sentit que tot allò que s'està movent en el carrer Bonaire i en el carrer Joan Tarrida és mogut pels interessos econòmics.
Totalment.
Per davant de qualsevol altra prioritat?
Totalment.
Sí?
Totalment. I tots estem d'acord i segurament moltíssima gent que ens està escoltant pensa en el mateix.
Doncs ara desenvolupem el discurs a partir d'aquest sadisme econòmic. Vale. Que dèieu, Mercè.
En principi, el que jo vull dir, la plataforma no està... O sigui, no, nosaltres no tenim cap caire polític, no tenim cap color, no estem en contra de cap opció sexual pels qui diguin que som homòfobs. Nosaltres estem en contra de l'incivisme, de la brutícia, de la degradació i de la decadència que estem patint. És això. No té res que veure amb les opcions sexuals. No té res que veure. És el que està passant als carrers, als nostres carrers, i el que està passant a dintre de les vivendes pels locals que no ho tenen insonoritzats. Nosaltres ens denominem perfectament plataforma d'afectats per la contaminació acústica. I això vol dir, ho vol dir tot. Ja tothom, qualsevol que digui altra cosa, ho està dient malament. Vale? Mm-hmm. Si no, no ens denominaríem així, ens denominaríem d'una altra manera, evidentment, no? Degut a això, una vegada dit això, nosaltres sí, respectem a tothom, però també volem respectar. I això vol dir que com que no ens respecten ni ningú ens escolta, els que tenen les competències no ens escolten, aleshores això vol dir que s'han vulnerat els nostres drets fonamentals. El de la intimitat personal i familiar, que està a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, i el de la privacitat del domicili personal a l'article 18.2 de la Constitució Espanyola també. Això vol dir que això s'ha convertit en un Far West i tot el mundo campea a sus anchas, no?
Perquè tot això va néixer, tant Mercè com Raül, com Uri, com Marisa, com Eduard, per una qüestió de sorolls al carrer, d'incivisme al carrer? Que els perjudicava
al carrer i no al carrer.
Al carrer i no al carrer, què vol dir? És a dir, a les vivendes que estaven situades o estan situades sobre de locals?
A les vivendes que estan properes als locals hi ha un soroll per sobre del que hauria de ser i està demostrat.
Hem fet sonometries i hi han donat positives.
I han acabat, hi ha un punt d'incivisme al carrer que no té cap mena de sentit.
Ho pregunto per si tot va néixer de tot un seguit de veïns que patien del mateix problema i cadascú fora, per la seva banda va dir, bé, jo he denunciat patis, això, tu has denunciat allò, ens trobem tots i a veure què passa.
Aquí. Són interessos comuns.
D'acord. Vale? Interessos comuns relacionats, com dèiem, amb la possibilitat de conviure i de poder viure amb tranquil·litat, per dir-ho així. Normalment. D'acord,
correcte. Vale. Si em permets,
sí.
Com que sé que el temps va passar...
No patiu, Mercè, però per apuntar l'origen de tot plegat, un seguit de veïns que, en aquest cas, volien com a objectiu poder resoldre uns problemes de convivència veïnal. D'acord, sí. Vale. Seguim.
El que volia dir, que els responsables directes de tot això són els que tenen els locals d'oci nocturn, que s'han anat imposant fins a l'escenari acústic actual. Estic parlant de l'escenari acústic actual. Vale? I jo volia afegir que Sitges s'ha convertit en el número 1 de la marxa nocturna. I vol dir que allò que ens caracteritzava de la tolerància, tant que efectivament era així, avui dia el que el reclam és per sexe, drogues, borratxeres, pixades, vomitades, condons i tot el que representa el desmadre total al carrer i que ningú posa fil a l'agulla, com deia, els qui tenen les competències que no ens escolten.
Tornem-nos a aturar aquí. Tot això que diu la Mercè, vostès ho han vist?
Sí, evidentment, sí. En algun moment. Sí.
I sexe al carrer.
També ho han vist, això?
Sí, contrastat. Hi ha més gent que pot dir que nosaltres també...
No, us ho pregunto perquè després avançarem, eh?
Sí.
Vostès ho van veure i a qui ho van dir?
Bueno, primer...
Ho pregunto per si, quan la Mercè diu les persones que havien d'actuar davant de tot això i no han actuat, hem de suposar que vostès en algun moment havien elevat aquesta queixa o aquesta denúncia.
Hem fet instàncies i no tenim cap contesta.
Nosaltres reiterades vegades hem anat a parar a la policia local sigui per telèfon o sigui físicament en persona, i el cas que ens han fet és cap.
Treure de sobre.
Jo, en acabat, quan acabi la Mercè, si voleu, comentem el per què estem aquí, que és allò de les webcams i companyia. A mi la policia local em va dir: vés als Mossos d'Esquadra, nosaltres no podem ajudar. I si el consistori no és capaç de fer-nos un cop de mà, doncs hem acabat reclamant, no hem pogut reclamar. No té més secret.
Vostès, en el Drulls al carrer, han trucat a la policia? O amb escenes determinades policia... que han vist a prop de casa seva i han dit, està passant això, veniu?
Sí, clar que sí.
Sí,
no. Bé, ho dic perquè qui ens escolti ha de saber veritablement allò.
Sí, no només això, sinó que a més hem acabat i crec que no és la forma més adient, però el trucar a la policia local no deixa registre, no deixa rastre, vull dir, ningú sap si hem trucat o no hem trucat. Doncs jo moltes vegades han acabat de trucar i he enviat un mail sense cap mena de resposta, el mail genèric de la policia local, i el que hem optat últimament és per trucar directament al 112. El 112 sí, guarden la trucada, guarden el número d'entrada, i si hi ha un registre en el qual es pot dir, nosaltres hem trucat tantes vegades reclamant, perquè aquí no hi ha hagut forma de tenir resposta. Doncs no entenem ben bé quina és aquesta...
Abans de tornar al relat de la Mercè, més enllà de la policia, vostès han tingut la possibilitat de parlar o amb algun regidor, o amb algun responsable municipal, o amb algun responsable institucional? Sí.
Sí, i? Sí, en l'anterior govern i en aquest govern
també
hem tingut trobades, sí, sense cap, diguem, resolució del problema, no? Ni apropament, vull dir,
les coses estan així. Que les ordenances del civisme no serveixen per res, que les llicències han desaparegut, o sigui, que ja no valen per res, o sigui, ens tracten de...
Ens trobem amb una picant amb una paret.
Totalment desemparats.
I llavors el que hem fet ha sigut construir aquesta plataforma bàsicament per reclamar, una per fer conèixer el problema que hi ha, i l'altra per reclamar directament els nostres drets, però si l'Ajuntament no ens fa cas haurem d'anar a buscar aquí o aquí. Més.
Ens havíem quedat amb aquesta relació que feia la Mercè d'incivisme al carrer, de sorolls, de sexe, de condons, de pixats, vaja, que aquí un escenari veritablement, Mercè, contundent,
fort,
en
fort,
tots els sentits. Potser... D'acord. Sí. Seguim en aquest relat.
Bueno, el que volia dir és que els locals d'oci nocturn, que estan a tope, els carrers serveixen com una prolongació d'aquests locals. I per això hi ha aquestes massificacions. Amb el got a la mà, no es pot veure, l'ordenança de civisme això ho prohibeix, tu te'n vas a qualsevol puesto, a la platja Sant Sebastià o qualsevol puesto, i ve la policia, et veu bevent i t'ho treu. Allà està permitido todo. ¿Vale? I això ho tenim més que comprovat. O sigui, no pots dir que passa algú al carrer Bonaire o Joan Tarrida perquè no ens fan cas. Per què? No ho sabem.
Sí, sí. Bueno. S'intueix.
Sí.
Bueno.
Aleshores, això és un mote, el que vull dir és que
no
és...
veïnals, sinó interessos econòmics,
bueno, es converteix en un botellón diari.
Bàsicament temporada alta.
Temporada alta,
que comença
juny, juliol, agost.
Juny, juliol, agost, setembre i octubre.
D'acord.
Vale.
És a dir, des de passada Setmana Santa fins al Festival de Cinema, més o menys.
I ara em podries permetre una puntualització.
Sí, perdó.
Quan he dit sadisme econòmic, em volia referir també que si el que es pretén és sotmetre'ns a nosaltres com a víctimes d'aquest soroll i d'aquesta degradació, nosaltres lluitarem com a plataforma legalment fent el que calgui fer, perquè no volem tenir una vida encapsulada justament a l'estiu, que t'agrada d'obrir les finestres i que tinguem que estar amb les portes i les finestres tancades.
Em permeteu un altre parèntesi, Mercè, per preguntar-li a l'Eduard com intervé en tot això i davant d'aquest cúmul de circumstàncies que testifiquen tots els presents aquí, què es pot fer? Més d'un deu pensar, doncs mira, passa un advocat i un advocat farà alguna cosa. Ha anat per aquí això? Com s'ha estructurat aquesta?
Sí, aviam, una mica el que faig una mica també és coordinar. Hem anat a advocats, hem estat amb el síndic de Greuges, s'han posat diverses denúncies i tenim un pla d'actuació conforme no arribin, no es facin cas, doncs, arribar a un tema de reclamació per drets fonamentals.
D'acord, què diuen els advocats sobre això? Quan un se'n va un advocat i explica tot això que expliquen vostès, l'advocat què diu?
Bueno, que primer anem per la via administrativa, que és el que hem fet, i després pues, a la llarga, i després no, que no faci falta, acabaríem per la via penal. pel tema de drets fonamentals.
D'acord, per això dir, l'advocat veu possibilitats que una denúncia basada en tots aquests fets pugui tirar endavant.
Sí, per això estem fent les prèvies pel tema administratiu, per demostrar fins on arribem. Ningú atén les reclamacions, per tal, hi ha unes responsabilitats que després algú tindrà que assumir.
Aquest mes d'agost vàrem contactar amb un bufet d'advocats especialista. Són la gent que van aconseguir tancar Atlàntida ara fa un parell d'anys, ben bé, els hi va costar 3 anys però ho van aconseguir, i la van aconseguir tancar per un tema de sorolls. Llavors creiem que per l'experiència que tenen ens poden ajudar de forma molt adient, i estem treballant amb ells conjuntament per intentar anar buscant solucions.
El cost d'això, suposo que ho assumeixen vostès?
Nosaltres directament,
directament.
Com a veïns, No tots els veïns del carrer, només els veïns que realment volen col·laborar i posen diners.
D'acord.
Els que estem aquí n'hi posem.
Mercè, hem fet aquest parèntesi, seguim endavant. Quan la Mercè parlava d'aquest sadisme econòmic i de l'objectiu de la plataforma de defensar-se amb tots els mitjans al seu abast per poder evitar aquesta circumstància. D'acord, seguim.
Bueno, és una pena, no? Perquè semblem que estem demanant una limosna, una caritat.
No, per descomptat que qui els escolti, vostès, jo no sé, vaja, no sé si deu pensar pobra gent, però potser pensa alguna cosa més.
Sí.
Pensem, deixant de banda la circumstància que viuen, segurament aquesta reflexió col·lectiva que es pot fer davant dels fets que s'expliquen, no?
Això implica, doncs, una espècie d'expropiació, perquè la gent, doncs, es posa malalta, han de marxar, sense voler marxar, perquè fa molts anys que estan aquí o han nascut aquí i han de marxar perquè és insuportable. Estan molt decebuts en tot el que representa l'administració, perquè estan tips de fer instàncies, de trucar i pobra gent, doncs, ho han de llogar o malvendre o com sigui, perquè no és insuportable.
Vostès han pogut parlar amb responsables de locals, amb alguna de les persones que porta la gerència d'algun d'aquests negocis?
Al principi. Alguna vegada, però és de pena i dolor.
Sí?
Sí, sí, jo directament no, però una de les persones que està a la plataforma, que és veïna meva de la mateixa escala, aquest principi d'estiu va tenir unes paraules amb una persona d'un local, amb un responsable d'un local, i el tracte va ser dolent. Vull dir, van haver insults, van arribar paraules que no tocaven, i ens va haver un punt que diuen, bueno, deixo estar, vull dir, això ja no és feina meva. No, doncs, per això creiem que no és feina nostra. O sigui, jo, si vaig pel carrer i veig una baralla, no m'hi ficaré, intentaré trucar a la policia. Doncs això és ben bé el mateix. Si hi ha alguna cosa que veiem que no ens afecta, buscarem que el consistori o les eines que té el consistori per ajudar-nos hi posin remei.
D'acord.
Si el consistori no hi posa remei, reclamarem aquí sí que el consistori li hagi de posar aquest remei, i és on estem.
És a dir, enteneu que la plataforma no ha de fer de mitjancer amb els responsables dels locals,
no, res,
sinó que exposar uns fets i que les persones competents actuïn.
Només faltaria tenir que mantenir tractes ja d'una manera quotidiana.
Però nosaltres no tenim cap mena d'inconvenient amb els propietaris dels locals. És a dir, a mi que hi hagi gent al carrer no em preocupa, a mi m'és igual. Jo sóc propietari de local i a mi m'ha de ser exactament igual. Jo he de ser responsable que tinc a dintre de casa meva, però en canvi el consistori i la policia local i les eines que tenen sí han de ser responsables tant de vetllar pel soroll del carrer com per vetllar el soroll dintre dels locals.
Matisem aquí també. Vostès no són contraris als negocis que hi ha? Vostès són contraris a l'incivisme que genera el carrer?
Correcte.
Bueno, sí.
El carrer i els locals.
I els locals.
Fredament, exacte. Sí. Si fem una reflexió més profunda, pot ser que no tots estem d'acord. Sí,
us ho pregunto així, eh?
No, ara diré una altra cosa. No, jo no diré una altra cosa ara. Evidentment hi ha negocis que es fan allà que jo personalment no aprovaria mai.
Més enllà del que cadascú per raons ètiques, morals, els que siguin, pensi, a mi hi ha negocis que m'agradin més que altres, deixant davant d'això, vostès el que denuncien són les molèsties que genera.
Bueno, és que això és el que fa que tinguem que actuar
activament. És part del resultat.
Tant per als veïns que viuen al costat o damunt de negocis que no estan prou insonoritzats, com per aquells que pateixen les molèsties que generen al carrer els clients d'aquests.
D'acord. Quan continua la juerga.
D'acord.
És que la dimensió és molt grossa, eh? Vull dir, s'ha d'anar allà i s'ha de viure per saber de lo que estem parlant.
Exacte.
Vull dir, arribar ja a les 2 del matí o a la 1, i viure. Vull dir, si no te'n fas una idea de lo que és allò.
D'acord.
No?
Mercè.
Bueno, és que la Marisa ho està reflexant molt bé, el Raül també, la Uli, la Eduard...
Per això ho estem dient, precisament perquè entre dir, tots vostès puguin definir-nos la
sí,
situació.
Sí, sí. Jo el que volia preguntar és quin preu tenim que pagar per tot això? Perquè nosaltres ens han apujat els impostos i ens han declarat zona de luxe, ens pugen sí, a l'IBI, perquè és el centre històric, no sé, vés a saber, però a la nit és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. A la nit es converteix en zona roja i allí no se puede meter nadie. Què significa això? No ho entenem. No entenem què està passant.
De dia al carrer...
És zona de luxe, sí? Tranquil, vas al carrer, mato, vas a parar al mar... No té res que veure.
Quan comencen a canviar les coses? A partir de quina hora?
A partir de les 6, 7 de la tarda i es va increixendo i cap allà a les 1, les 2 de la matinada fins a les 6 i mitja del matí hi ha discoteques que estan funcionant i és clar.
Fins a 6:45 del matí.
Sí.
Sí, sí. Sí? És així, jo li puc ensenyar
no,
aquí.
Sí, sí, no tenim. Ja us ho pregunto a vostès.
Fins a les 6
i mitja, per exemple.
Sí, hi ha diversos locals sense tenir que dir cap nom
no.
que s'anuncien.
I què passa?
La Mercè ens porta, com poden portar qualsevol dels veïns, en aquest cas un flyer d'un establiment del carrer Bonaire en què s'anuncia obert cada dia des de les 11 de la nit fins a 6:45 del matí.
Exacte. Vull dir, no parlo com per com parlar, sí, més sí, ho vivim.
No ho vivim.
Però és que hi ha diversos, no és l'únic. I després, clar, la gent està tan sobrepassada d'alcohol, de drogues, que és impressionant, les drogues que s'arriben a vendre allà, que consumeixen a dins els locals.
Això ho hem vist vostès també, eh?
Bé, clar. I a fora estan, bueno, una marxa que no vegis. I què passa? Quan arriba a les 6:30, cap allà a les 7, que es comença a retirar la gent com pot, perquè semblen lisiados de tan malament que van, llavors comencen les maquinetes de la neteja a netejar tota la brutícia amb un soroll que no pots ja... Dius, tu penses, ara obriré la finestra o la porta, no la pots obrir perquè és insuportable el soroll de les maquinetes per netejar tota la merderada i tota la brutícia que ens han deixat, com he dit abans, que no vull repetir. Vale? I a les 9 del matí, aquí no ha passat nada, oh que maco, oh que bé.
I el dia torna a començar.
Aquí està.
Tots viuen el que viu la Mercè?
Sí.
És així?
Trobar-se gent asseguda a la porta de casa quan arribes de sopar i que no s'hi vulguin apartar, o trobar-te al matí una vomitada a la porta, gots, pixats a la porta, això és el que no es troba cada dia. Això és el més normal del món. És el més normal del món. I doncs no hi estem d'acord.
En quin moment està aquest procés de, diguem-ne, de denúncies o procés burocràtic administratiu de tot això? Ho dic en el sentit de vostès estan aquí, estem a 9 de setembre, la Mercè va intervenir en un ple municipal, parlava de tots aquests anys en què la plataforma o veïns del carrer Bonaire reiteradament han exposat totes aquestes queixes i no hi ha hagut solució, però clar, més que res per no sé si hi ha una previsió, un escandall de dir estem a setembre, abans de final d'any nosaltres volem que passi alguna cosa, els advocats ens diuen que podem forçar el procés, com està això, Eduard?
Ara estem pràcticament, estem amb el tema administratiu bastant avançat i al cap de setmana tenim una reunió amb els advocats per veure els següents passos degut als resultats nuls que hem tingut fins ara.
D'acord, és a dir, fins ara no ha passat res. No hi ha hagut resposta...
No hi ha hagut cap resposta de res. Han transcorregut els plaços dels 90 dies, no s'ha respost, silenci per resposta.
Què havien presentat que necessitava resposta?
Pues, per exemple, la contaminació acústica dintre d'habitatges amb sonometries oficials aportades que demostren que no compleixen els locals de normativa.
D'acord.
S'ha denunciat a l'Ajuntament, no hi ha resposta, hi ha silenci. I per això tenim al cap de setmana una reunió amb el gabinet d'advocats que estàvem comentant, el següent pas, degut al silenci administratiu, ara que farem a partir de la setmana que ve.
Però això és estrictament relacionat amb el nivell de soroll que hi ha a l'interior de determinats habitatges, eh?
Sí, perquè el soroll del carrer no podem mesurar, no hi ha cap responsable. Vull dir, l'únic responsable seria que l'Ajuntament, i tal ho marca l'ordenança de civisme aprovada per l'Ajuntament, hi hauria de posar remei, i no el posa. Vull dir, igual que diuen que no es pot pixar al carrer i no es pot beure alcohol al carrer ni es pot fer soroll al carrer i encara menys en un carrer on es pugui circular amb cotxe i es pot demostrar tranquil·lament que el nostre carrer no ho compleix.
Torno un moment a la Mercè, perquè en una intervenció anterior ens deien, vam anar a l'Ajuntament i ens van dir que les ordenances no servien per res. Us ho van dir així?
No exactament a l'Ajuntament.
Qui us ho va dir?
Ens ho va dir...
Es pot dir, un regidor?
Sí, sí.
El que vostès creguin.
El regidor, el Jordi Mas, ens va dirigir amb el García Herbàs, que és l'inspector
de la policia local.
Sí. I a més és el cap de... no sé, té un nom, no me'n recordo, que el va designar l'alcalde, no?, per aquests temes. Nosaltres vam anar amb una certa esperança i ell finalment ens va dir que anàvem tres persones de la plataforma i ens va dir que aquestes ordenances ja no servien per res. Jo li vaig escriure al Jordi Mas dient-li que el senyor va ser correcte, però que no en teníem. Doncs aleshores, com tenia que actuar la policia per fer alguna acció? I el senyor Jordi Mas ens va respondre que ell desconeixia que el per què no s'aplicaven les ordenances i ens remetia amb la senyora Vinyet.
La regidora de
Governació. Aleshores, és un passat...
Fa molt de temps d'això,
no sé? No, potser fa un mes, mes i pico, com a molt.
Això us ho van dir fa un mes?
Sí. Aleshores, ens van passant, ens van torejant, diguéssim. No sé per què, però... ens van dient a l'una una cosa, a l'altra l'altra, a l'altra l'altra, i arriba un moment que no saps què pensar. I jo dic, dient tot això, si nosaltres estem en contra de coses que ens tindrien que emparar les lleis, com és l'ordenança de civisme, lo dels sorolls i vibracions a dintre i a fora, la contaminació, acústica, si es va fer un ple que es va aprovar, lo de la zona ZAR, que faran un mapa acústic, que trigaran 5 anys a fer tot el que calgui fer, bueno, per què no es posa fil a l'agulla? Per què fan unes lleis que després no les apliquen? Perquè si nosaltres hem nascut molts, moltíssims, que els han votat, que jo no he votat aquest alcalde, però sé que molta gent que està afectada l'ha votat, per què no es posa fil a l'agulla? I que jo no l'he votat a l'alcalde, li he dit a ell mateix, en una reunió, però jo li he dit les mateixes coses que estic i que estem tothom patint. Vull dir, no és ignorant, ni ell ni els demés. Si només veiéssim una actitud de que apliquen les normes que ells mateixos són les que ens emparen a nosaltres, és que no haguéssim ni constituït una plataforma, és que no faríem res, és que ens sentiríem recolzats, contents, i bueno, cadascú té els seus negocis que, en ordre, que treballin, i nosaltres pues, podem dormir a les nits. Què més quieres? És un dret universal poder estar tranquil a casa teva.
El que poden certificar vostès és que l'Ajuntament és coneixedor de la realitat que viuen cada dia.
Sí.
I si no ho són és perquè
no volen. No, en són plenament conscients, i arrel de la deixadesa per part seva ens vam constituir com a plataforma oficialment el setembre de l'any passat, i ara de fa un mes no arriba ens hem decantat a les noves tecnologies. Tenim una pàgina web en la qual intentem exposar qui som, què volem i de quina forma actuem, quines accions estem duent a terme. Ara fa una setmana vam obrir un perfil al Facebook i està tenint molta gent, seguint que al Facebook hi ha un grup de gent que no m'agrada els sitjatans, una cosa molt semblant, i hem penjat vídeos i fotografies fetes recents, i la gent s'espanta. Això ho tenim aquí, unes coses espectaculars. Vull dir, això és, hi ha un vídeo gravat de 18 segons.
El que m'ensenyeu, Mercè, és una imatge del carrer Joan Tarrida. De què? De les dues de la matinada?
De les dues de la matinada del diumenge dia 8.
Del diumenge dia 8.
I el vídeo està penjat al perfil nostre de Facebook i és espectacular l'escàndol que hi ha gravat amb un telèfon mòbil. Vull dir, són coses increïbles. Nosaltres necessitem dormir. Això no és normal. Això no pot ser. I això és ara, i ara és temporada baixa, i això és fa 3 setmanes, i això és fa 2 mesos.
I això és cada dia.
I això és cada dia amb temporada alta. I entenem que els locals nocturns, que a més també tenen negocis a diari, que hi ha hotels i en restaurants, ells el que intenten és allargar al màxim la temporada. Quanta més gent tinguin, més que l'esperant. Però clar, vull dir, nosaltres intentem...
Però això ha dit el del sadisme econòmic, ho entens?
Ho he pensat en algun moment, ja. M'ha semblat entendre des de bon principi, però després crec que encara s'entén una miqueta més. Vostès van presentar una denúncia en el seu dia per aquestes suposades webcams que hi ha a la façana d'aquesta casa que fa cantonada entre Joan Tarrida i Bonaire, i on, al primer pis de la qual, hi ha la seu de Gay Sitges Link.
Correcte.
En algunes xarxes socials ha aparegut un comentari fent referència que són directament elements dissuasoris, sí, i que no tenen cap d'això. Però de què va venir aquesta denúncia?
És molt senzill, és allò que comentava abans de la baralla. Jo, si veig una baralla al carrer, no m'hi ficaré a tocar la policia. En aquest cas va ser exactament igual. Nosaltres ara fa un any i pico vam intentar muntar unes càmeres al carrer, vam anar a parlar amb la policia, amb el consistori, i ens van dir que no hi havia forma. Llavors, de cop i volta, ens vam trobar aquest mes de... crec que era juliol, mitjans de juliol, dues càmeres penjades.
Raül, no hi havia forma per...
L'Ajuntament ens va dir que no.
Perquè hi ha, suposo, un marc legal... No, sí, perdó.
Entenc que hi ha un marc legal... Es tenien que demanar uns permisos.
Ah, d'acord. És a dir, la plataforma sol·licitava l'Ajuntament...
Encara no era plataforma.
Encara no era plataforma.
Però érem els veïns.
Un grup de veïns sol·licitava a l'Ajuntament que instal·lés càmeres de vigilància al carrer. És a dir, no els veïns a títol particular, sinó a l'Ajuntament com a institució, que en aquesta zona, diguem-ne, calenta, instal·lés unes càmeres de vigilància. Sí. I els van dir que no hi havia pressupost.
No hi havia pressupost i es tenien que demanar permisos. Això ja es va demanar amb l'antic consistori i amb aquest.
D'acord. És a dir, aquesta és una petició que va cap a 6 anys o 7 anys enrere.
No tant.
No, com si diu l'anterior, potser que portem 3 anys d'aquesta legislatura, 4 anys o 5?
Potser un any abans que comencés aquest nou.
Perfecte, doncs fa 4 anys o 5.
Remetent-nos directament amb aquesta denúncia, el que vam fer va ser comentar-ho amb la plataforma i dos veïns del carrer, amb DNIs i adreces, vam anar a la policia local. La policia local se'ns va treure de sobre, ens va dir directament: tinc molta feina, hi ha gent esperant ja com una hora i mitja.
Això us van dir directament?
Sí, jo hi era, jo i la meva dona. Hi havia una persona esperant a fora i una única persona dintre, que tenien molta feina i que millor que anés als Mossos d'Esquadra. Hi havia els Mossos d'Esquadra. I els Mossos d'Esquadra, el que ens van dir va ser... vam fer una escrita en la qual creiem que presumptament, ja que nosaltres no ho sabíem, ens van dir que s'ho mirarien, però que tot i amb això ho remetéssim a la Conselleria d'Interior i ho entréssim per registre a la Generalitat. I això ho vam fer. I la Generalitat ens ha contestat ara fa 3 setmanes aproximadament que ells no en són competents i que ho eleven a la llei...
L'Agència de Protecció de Dades.
L'Agència de Protecció de Dades a nivell espanyol, que és una agència autònoma, que vetlla pels drets fonamentals de les intimitats de les persones. Llavors, jo què hi ha o què no hi ha no ho sé, però jo veig que hi ha una pàgina web que anuncien alguna cosa en un balcó i veig que hi ha dos webcams. Em puc imaginar un munt de coses, però si jo marxo de vacances aquest agost i torno al setembre i m'han obert la casa, què haig de fer? Pensar que hi ha algú que està mirant quan entrava o quan sortia de casa meva, perquè des d'aquestes càmeres podria veure. O ma filla de 8 anys que passa pel carrer, jo no sé si aquestes càmeres treballen i la meva filla l'estan veient des de l'altra punta del món, o per què faran servir aquestes imatges, no en tinc ni idea. Però com que no en tenim ni idea, el que hem fet és seguir el curs legal, anar a preguntar a l'autoritat competent que i seguir el que estan fent. Doncs no tenim cap mena d'inconvenient. I sí, hi ha hagut una mica de queixa per part de xarxes socials, però jo entenc que si no hi ha res a amagar han d'estar ben tranquils. Si hi ha alguna cosa que hem fet malament, doncs ja els diré qui els hagi de dir què han de fer. Nosaltres no tenim per què anar a dir-los res. No és, entenc, entenc que no
seria el tema nostre. Us ho pregunto en aquest sentit, de la mateixa manera que algú pot pensar: home, si són càmeres dissuasòries, tant de bo pels veïns que ho fossin, perquè suposo que estarien més tranquils.
Bueno,
davant de determinades situacions,
entenc,
no?
Entenc.
I pel que veiem aquí, hi ha una gentada de matinada que suposo que deu ser, suposo no, és evident que amb tanta gent al carrer és difícil poder conciliar el son. Algú ha pensat en marxar del carrer? Amb franquesa?
Jo no, perquè tenim esperança de que això s'acabarà legalment. Estem utilitzant les nostres eines.
I ho pregunto amb tota la franquesa, però si algú de la família us ha dit: bueno, escolteu-me, mira, marxa, que acabaràs abans.
Nosaltres els que estem aquí,
no.
Sabem de gent que ja han marxat i sabem de gent que estan tan decebuts, com he dit abans, que diuen: que jo així ens marxaré, és que tal. Clar, els intentem
convèncer de...
i posar-los el carnet a la boca.
Bueno, crec que és molt trist haver de marxar per un que problema que no és,
que
no és
que
teu,
vius,
i que a més ha crescut en els últims 3 anys, no té res a veure amb el que hi havia. Hi ha una aglomeració de locals nocturns amb uns metres de carrer que és que jo crec que en tot el poble ja existeix. Jo diria que ni a Primer de Maig. És una cosa increïble.
Sí,
a més, és un carrer que no és peatonal.
És que hi ha molta gent que dice que hay que marcharse porque no tiene sentido, no se puede luchar, pero tenemos que luchar porque si no ya hemos perdido.
La nostra lluita actualment és amb el consistori.
Que l'Uri sí que ha escoltat aquest missatge molt sovint, de marxa-te, busca altre lugar.
Sí, sí.
D'acord.
Hay mucha gente que
y a mí también me van
y a la Mercè también, bé, a la Marisa supongo que también, no, no, y a Raúl también, está claro, ¿no?
Sí.
En aquest estat de coses, més enllà del procés, diguem-ne, que els advocats han tirat en marxa, vostès es plantegen de nou poder parlar amb algú de l'Ajuntament, seguir en aquesta via?
Sí, fa falta, sí, clar. Sí,
ho dic però... per si, no sé, si la donen per esgotada i que els no. advocats facin la seva feina.
No, pensem que, bueno,
considerem
d'una
no.
manera o altra ho hem d'aconseguir.
El que és molt probable que la propera vegada que estiguem amb el consistori no hi anem sols, sinó que hi vingui un advocat amb nosaltres.
Sí.
Perquè... per l'experiència que hem estat veient, el tracte és diferent. O sigui, quan hi va algú com nosaltres a queixar-se, se'ns acaben torejant d'una banda a l'altra, quan realment n'hi veuen les dents al llop, sembla que baixen una mica el cap i fan una mica més de casa. Llavors hem descobert que anant a l'Ajuntament amb un advocat et fan més cas que hi vas tu sol o envies una carta de reclamació que es perd en un limbo, que entenc que deuen tenir molta feina, però es perd en un limbo i no acaba enlloc. Mm-hmm.
Que
senteixen vostès
és que és això, vull dir, ara anem de camí amb una sèrie d'accions i l'advocat ja ens ha dit directament jo vindré amb vosaltres, dintre del bufet hi ha una persona que està dedicada a nosaltres, jo vindré amb vosaltres, i això té un cost, i ho assumim nosaltres, però entenem que aquest cost s'ha de pagar, no hi ha més.
Com que l'Ajuntament és gran, hi ha hagut algun representant polític o públic, dic polític, no en el sentit, repeteixo, de vincle ideològic, sinó senzillament algun representant públic que hagi parlat amb vostès i els hagi dit, mira, us entenem, o aquesta circumstància, aquesta sensació de desempara ha estat en general. No hi ha hagut ningú que s'hagi acostat a vostès i s'hagi dit, escolten, veniu un dia i parlem d'alguna cosa, o...
Pues malauradament no.
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 Ningú?
Ningú. Ningú.
Bueno, no sé si el que vol dir
una mica, potser...
si el tracte quan hem anat ha sigut correcte.
Ja ho pressuposem, eh?
Sí,
però ho preguntava, perquè després, per exemple, de la darrera intervenció de la Mercè en un ple municipal, hi ha 21 regidors en el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges, si algú s'havia posat en contacte amb vostès per allò de dir, mira, deixem saber, deixem mirar, a veure què passa, no?
No, com regidor oficialment no.
A títol personal algú?
Bueno, a títol personal diguem que sí.
Que sí.
Algunes persones. Concretament una.
Gràcies a Déu.
Concretament una persona, sí.
Una?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, això és veritat.
No, no.
I a més ens va
oferir... per si aquella sensació de dir, bé, hi ha algú...
Diguem que són persones més afins també a un projecte polític que jo comparteixo més que no con el govern que està ara actualment, clarament, no?
Però en qualsevol cas, algú sí que va venir...
Una persona, una dona.
I va, no sé, bueno, van marcar vostès alguna reunió o van poder exposar?
Bueno, es va posar, diguem, a la nostra disposició.
Posició.
No hem tirat massa d'aquest cable perquè directament sabe que té molta feina i molts problemes i, bueno... hem pensat que, bueno, si no calia en algun moment concret, pues no fèiem un ús...
I suposo que no tirar d'aquest cable a partir del que deia la Mercè al principi, no? Aquesta és una plataforma que no vol tenir cap, o que no vol ficar-se dins l'olla de la política.
No,
sí,
no la té.
Sí,
és que és així.
És així, eh?
Qualsevol persona que ens vulgui dirigir cap a un cantó, cap a un altre de la política... o que vulguin dir que som homòfobos, tal, no, insisteixo, nosaltres estem en contra de l'incivisme.
Ser homòfobo també té una connotació
política. Sí, perquè clarament...
Sí. Però ens referim, volen deixar vostès ben clar això d'entrar. Aquest és un problema de convivència,
veïnal. Jo l'únic que voldria puntualitzar és preguntar quina mena de turisme ve aquí, perquè això no passava abans. Aquest turisme, aquest incivisme, no estem acostumats. I mires i veus la televisió, què ha passat a la Barceloneta? I no es tracta de gais i no gais, es tracta d'un turisme cutre. És cutre, que només venen el sexe i les drogues i emborratxar-se, i els importa un bledo al veïnat. I què passa al barri gòtic? I què passa a la Ciutat Vella? I què passa al Raval? I què està passant aquí? Què passa a qualsevol poble coster? A mi que m'han de dir, és que Sitges és un poble turístic. Bueno, això sí, però havia passat això? Venia aquí aquesta mena de gent?
No.
Que hem de tolerar-ho tot? Tot? Hasta que no puguis sortir ni entrar a casa teva? perquè si entre les pixades, entre les vomitades, entre que estan allà sentats i no te deixen ni passar, i encara et miren, volguem dir, però què t'has pensat? I a més, la majoria són estrangers. La majoria, el 90% i escaig, són estrangers, que deixen diners. Des de luego, a mi m'agradaria una transparència on van a parar aquests diners que deixen, perquè això és incontrolable, des del principi fins al final. Això no es pot controlar. No es pot controlar. L'únic que es pot controlar és que almenys pensin una miqueta amb els veïns, o que agafin tots aquests locals i campen a Sos Anxes, allà al Masalva, on sigui, fins, però que no ens molestin més.
Fins on vostès saben, hi ha veïns que viuen això des del silenci, allò de dir, no denuncio res perquè no tinc ganes de merder, no tinc ganes de...
Encara és un poble, això. Sí. Molt turístic, però és un poble.
Sí.
Això és un poble. Vull dir, té conducta de poble. Hi ha gent que no es pensa encara que no es poden fer les coses obertament, efectivament.
Assenteix també, ja, Eduard, sí?
Sí.
Hi ha gent que és d'aquí.
Suposo que tampoc no és fàcil, oi? Fer un pas així i, diguem-ne, pensar en el que poden pensar molts, aquesta lluita d'un any, de dos, de tres, vés a saber quan.
Tenen por.
Tenen por?
Home, és una lluita per la dignitat.
Bueno, hi ha relacions personals, sí, que està a l'Ajuntament i no es volen enfrontar perquè diuen,
sí, sí,
ens coneixem de tota la vida, vam anar al col·legi junts.
Sí, aquesta mena de qüestions, no, molt de poble.
D'acord,
molt de poble.
Però els veïns de tota la vida suposo que deuen coincidir bastant amb el que assenyala la Mercè, no? Que això abans no. Això de l'abans sempre es fa servir molt, no?
Però, sí, coincidíssim.
Però aviam, nosaltres hem lluitat en tots els sentits amb aquest país i sembla que vulguin matxacar el que hem lluitat. Ja fa 30 anys que no sé, la cosa semblava que havia canviat per viure millor. És que tot va com... en lo cutre, en lo cutre, cutre, mm-hmm, de veritat. I,
Ens deixem alguna cosa fonamental?
Segurament hi pensem d'aquí mitja hora i pensem que això, però...
per això parlo per les fonamentals. Sí. Per si alguna de fonamental, si volen aprofitar aquests minuts finals per fer un prec en veu alta, per fer una reivindicació en veu alta, per fer una conclusió en veu alta de tot el que s'ha escoltat.
Convidaríem a qualsevol sitgetà que vingués a partir de les 12 de la nit, es passés un dia pel nostre carrer i veiés aviam què hi ha, que donar a conèixer una problemàtica que jo fa 2 anys i vivint al poble i en tinc 42 no l'havia vista. És bastant trist. Ens estan anant molt bé les xarxes socials i la web per donar a conèixer la problemàtica. Hi ha molta gent que crec que estan bastant sobtats i sorpresos de què està passant. Sí. La pàgina web la vam engegar oficialment fa una setmana i hi ha més de 450 visites a data d'aquest dematí. El perfil de Facebook el vam engegar dijous de la setmana passada. Aquest dematí hi havia 1.100 persones que havien vist i algú més de 200 que han acabat dient alguna cosa. Crec que a poc a poc acabarem donant a conèixer a la problemàtica, i si l'Ajuntament no vol ser conscient, doncs ja farem nosaltres el que puguem perquè ells en siguin conscients. I el nostre principal problema actualment és l'Ajuntament, no són els locals d'oci sinó un turn i la gent que hi ha al carrer. L'Ajuntament no fa la seva feina, i el que anem a fer és dir a l'Ajuntament que ho ha de fer. Si no vol fer de bones, ho farem de dolentes, i aquí estem a la banda dolenta. Ens hauria agradat fer-ho d'una altra forma.
Hi ha una certa esperança per al cap de setmana, per aquesta reunió amb els advocats?
Bueno, sí, perquè a mi que busquem és que ens donin una orientació, no? Però esclar, sempre estem amb això, tenim l'esperança de que els polítics que estan al govern, pues,
que algú faci alguna cosa abans d'això
i escoltin una mica i es posin les piles a solventar això, que no tinguin que anar per una altra,
que és la seva funció, cantors, definitiva, no? La seva funció, no part de la seva funció.
Els polítics estan pensant si passa l'any que ve.
Evidentment, jo
crec que deberían cuidar un poco más para tener un turismo sostenible, sostenible, y no de cutre, lo que acaba de decir Mercè. Y por el otro lado, yo creo que lo que habéis dicho de la gente que viene desde fuera, yo creo que sí, hay como una postura que es colonial, o sea, es colonial, porque vienen y porque pagan. Porque pagan es que todo va bien, o sea, todo es permitido.
Queda exposat el testimoni. Mercè, Marisa, Uri, Eduard, Raül, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Que hi hagi sort en el futur. Tornem demà. Que passin un bon dia. Adéu-siau.